Avui a Ràdio Vilafant ens acompanya la Rosa Maria Moret i Guillemet, mestra i llicenciada en Ciències de l'Educació i, jo diria que per mi, una gran coneixedora de la història local empordanesa, no, Rosa Maria?
Bé, sí, em sembla que ja amb els anys d'experiència doncs cada vegada conec una miqueta més. Sí, una gran coneixedora, jo penso que és gairebé impossible. Hi ha molta gent d'aquí la comarca que coneix evidentment molt més que jo. A més hi ha els historiadors, els estudiosos de patrimoni, però sí que és veritat que com que alguna de les meves facetes doncs fa referència doncs, a aquest coneixement més històric i més de patrimoni de la comarca, doncs sí, conec alguna cosa.
I jo sempre, Rosa Maria, veig que estàs amunt i avall fent una cosa, fent l'altra, també ets escriptora, no?
Bé, això, aquest terme, a veure, a mi m'agrada matisar-lo i t'explico. Jo no em considero una escriptora. Escriptor o escriptora és aquella persona que es dedica plenament a aquest ofici, que penso que es mereix tot el respecte i, a més, és complicat. Hi ha d'haver-hi molta dedicació, molta coneixença, això que dèiem abans, i aquesta és una de les meves moltes facetes que tinc. M'agrada escriure, això sí que és veritat, i he publicat, bueno, ara a aquestes alçades puc dir que força coses, d'acord? Però escriptora com a tal no, perquè el meu ofici realment és fer de mestra. És a dir, em dedico més a l'educació, però com que sempre dic que sóc una mica tastolletes, doncs m'agrada espigolar i tastar una miqueta de tot plegat. I és per això que també m'agrada escriure i llegir.
Ah, clar, vas escriure a La Modesta. Com vas rebre el feedback de la gent?
Bé, La Modesta, que és la meva primera novel·la, sí que és veritat que he estat supercontenta de tot el feedback aquest que me dius, no? La gent ha estat molt agraïda. De fet, se n'han venut gairebé 900 exemplars, que jo penso que per una comarca petitona com la nostra, i a més per ser la meva primera novel·la, el fet de tractar-se de la vida d'una persona molt local, estic realment contenta. El feedback molt i molt bo. La gent és molt agraïda. La gent, quan et torna la seva experiència d'haver-la llegit, sempre la lliga amb coses personals, i jo penso que sí, que n'he aconseguit un bon retorn.
I això no et motiva a seguir escrivint, a fer més projectes?
Sí, bé, potser és massa aviat explicar-ho així, però he tornat a començar a escriure. De fet, estic ara mateix en ple procés d'escriptura de la meva segona novel·la, però sí que és veritat que això de dir que haig de tenir molt de temps, perquè sí que és veritat que durant l'any moltes vegades tinc un degoteig constant d'altres coses, altres projectes, també he col·laborat doncs, amb altres publicacions, i sempre hi ha cosetes, redacto articles, publico en premsa, i llavors sí que és veritat que el fet d'endinsar-te a la vida de la gent o en una novel·la, encara que sigui fictícia, encara que sigui base real, és veritat que et comporta temps. I escriure vol dir gairebé cada dia. No pots fer parades molt llargues si el que vols és aconseguir un final una mica digne, diguem-ho així.
Sí.
No? I llavors doncs, sí que és veritat que ara he començat una altra vegada a escriure.
Llavors, ens podries avançar una mica o tens pensat cap on anirà aquesta segona novel·la?
Aquesta vegada ressegueixo la vida de dos meves avantpassades, és a dir, de fet, és la meva família, per part materna, i sí que és veritat que he començat i ara estic estirant el fil. Clar, abans de començar a redactar una novel·la, el que faig jo és documentar-me, perquè a mi m'agrada no tant l'aspecte més fictici, sinó m'agrada més l'aspecte més real. Llavors, sí que és veritat que primer bussejo en arxius, busco la documentació, busco les partides de naixement, de defunció, vaig a parlar, faig força treball de camp en aquest sentit. Sempre he parlat molt amb la gent gran, gent gran que ara evidentment ja no hi és, val? I això em permet tenir sempre com un coixí en el qual em baso i em se sustenta la novel·la. Llavors, que jo hi posi més ficció o menys ficció, va una mica a gust, no del consumidor, jo diria a gust dels personatges, perquè quan tu escrius sí que és veritat que moltes vegades tens una idea i mentre estàs escrivint és com si els personatges et diguessin cap on t'has d'estirar. Ja sé que això pot sonar una miqueta rar, no? I això ho havia escoltat a força altra gent que escriu, però això és veritat al final. Quan tu escrius, el fet d'escriure és una cosa solitària, és a dir, tu escrius i escrius a casa teva, tranquil·lament, davant d'un ordinador, i les idees et van sorgint. Però durant el dia o durant el temps que estàs escrivint, moltes vegades estàs immers en aquesta història, d'acord? I llavors són els mateixos personatges que et condueixen cap a un costat o cap a l'altre. Perquè és veritat que quan escrius un capítol, tot i que et bases en fets reals i dius, ostres, va passar exactament això, era aquesta data, en aquell lloc passaven aquestes coses, com era la fesomia del poble, etc, etc, sí que és veritat que llavors tu ho vesteixes, perquè el lector se'n faci realment una idea. I aquesta vestimenta t'ho porta una mica i condiciona una mica els personatges.
Tu abans has dit això, que sobretot et nodreixes de la gent gran, de tots els seus relats. Quina importància té, doncs, tot el que ens explica la gent gran, sobretot també nosaltres que som d'un poble petit com el Far d'Empordà, quina importància té totes aquestes memòries, records, experiències pel patrimoni, per la cultura local?
Personalment penso que és bàsic, bàsic, i moltes vegades ho hem deixat de banda, estem com només centrats en el dia a dia, aquesta acceleració constant que vivim tots plegats, aquest bombardeig constant, incessant de notícies, els audiovisuals, tot aquest món digital que ens envolta i així, moltes vegades ens fa perdre el verdader, penso jo, punt de vista. La gent gran, justament perquè vivim els temps que vivim nosaltres, que són temps de constant canvi, són l'últim reducte, l'última estaca que ens lliga una mica al que han viscut totes les nostres generacions d'abans. Pensa que durant molts i molts segles la gent vivia d'una mateixa manera. És a dir, passaven molt poquetes coses que canviessin la societat. I durant els últims 50 anys aquests canvis han estat amb un ritme frenètic. I més diria els últims 20 anys. Llavors, què passa? La gent gran, i quan parlo de gent gran, parlo de gent, jo diria, jo ara ja gosaria dir, a partir dels 70-80. Llavors, aquesta gent gran són l'última memòria vivent que tenim per enllaçar aquella manera de viure que van viure els nostres avis, besavis, fins i tot més reculat. Llavors, és important escoltar-los. Però què passa? El nostre dia a dia permet poques connexions amb els avis d'abans. Abans pensa que la gent gran vivia i es feia gran i moria a casa. Ara ja no moren la majoria de la gent a casa, moren en residències. O en un hospital o en altres llocs. Què passa? Que la vinculació és menys i, per tant, les generacions noves, com pot ser el net o el besnet, tenen pocs espais per poder parlar amb l'avi o l'àvia, d'acord? A més, el salt generacional és tan abrupte, tan gran, que clar, que lliguen poquetes coses. Per això és tan important. Ara que encara tenim gent de 80 i 90 anys, perquè la gent, evidentment, viu més que abans, i tenim forces avis que arriben a la centúria, doncs sí que és veritat que jo penso que aquest coneixement no s'ha de deixar perdre. Jo sempre hi he estat molt interessada. Aquestes històries de vells, quan vas a entrevistar algú gran i comences, bueno, m'explicaria una mica la vostra vida, sempre la resposta és la mateixa. Què vols que t'expliqui? Si la meva vida no és important. Doncs justament perquè la seva vida no és important, és realment el que és important, no? Les vides aquestes anònimes, doncs jo penso que sí que s'han de fer valdre i d'alguna manera escrivint-les, recordant-les o fins i tot guardant-les en un calaix per més endavant, són importants i s'han de tenir en compte. Per mi realment és bàsic, és bàsic.
I clar, parlàvem de la gent gran, però clar, també ets la directora de l'Escola del Far, també els nens, no? Quina importància tenen els nens també aquí?
Sí, jo estic una mica a cavall entre les dues generacions, sí. No? Que són així els extrems, podríem dir, no? En Verdalet sempre diu l'alfa i l'omega, no? Sí. Parla ell que és pediatre i forense, salvant totes les distàncies, evidentment, no? Perquè ell és una figura realment important. Sí que és veritat que treballo amb nens, i moltes vegades, doncs, aquest hobby que tinc, no? Aquestes aficions d'escriure, d'entrevistar, d'anar a veure gent, de conèixer el territori, fa que estigui molt més també lligada a la gent més gran. Però tenen una cosa en comú, i tots tenen el mateix, i és que aquests nens que avui en dia nosaltres veiem i així, al final seran, doncs, és la gent gran del futur, sí. No ho perdem de vista, i tots tenen la mateixa il·lusió. Jo penso que quan ets molt petit tens il·lusió per moltes coses, tot està per fer, per escriure, per decidir, i la gent gran, tota la seva trajectòria que ja ha viscut, sí que és veritat que ho rememoren amb ulls d'infant una altra vegada. I quan tu preguntes a algú gran per la seva infantesa, la seva joventut i així, recorden molt més en detall que no pas el que han dinat el dia abans.
I també el que tenen en comú és que diuen el que pensen sense pèls a la llengua.
Sense cap mena d'embut, tot i que la gent gran és més prudent, evidentment, té més experiència, però sí que és veritat que normalment sempre et diuen força veritat.
No, sí, sí. I què, a l'escola, Rosa Maria, ara què, com està anant tot? Vau fer el centenari?
Bueno, l'escola d'Alfà és una escola petitona, té un centenar d'alumnes. Nosaltres estem contents. Aquest any passat, el curs passat, 24-25, vam celebrar el centenari. El centenari de l'ubicació de l'escola, perquè l'escola és molt més reculada. Però sí que és veritat que vam celebrar l'emplaçament allà on és actualment. Va tenir molt bona resposta per part del públic. Ha sigut un projecte interdisciplinari que hem treballat amb tot l'alumnat durant tot l'any, evidentment, i que n'hem pogut treure molt de suc. Estem contents perquè l'escola rutlla, ja fa temps que rutlla, jo penso, l'escola d'Alfà. Tenim una línia d'escola molt marcada. La plantilla que tenim de mestres, el claustre, jo penso que té una filosofia de treballar, una manera de pensar en comú i una manera d'afrontar els problemes que penso que fa que part de l'èxit, evidentment, de l'alumnat i de l'escola en si, doncs sigui realment perquè la plantilla està molt implicada. L'alumnat és alumnat del poble. Sí que és veritat que sempre tenim la demanda de gent que potser té uns avis que viuen allà, uns tiets, etc, etc, però realment estem molt acotats, L'escola és la que és, està ben bé al vell mig del poble, és una escola que si tu la mires de fora és una escola lletja, perquè és una escola que realment estèticament no té res, A més, tenim un aulari prefabricat encara al mig del pati, etc, etc, però aquesta escola que engloba aquest centenar d'alumnat, sí que és veritat que és molt la nostra, és molt de poble i està obert al poble. Això és el més important. Nosaltres pensa que, tot i els nostres espais molt limitats, hem anat ampliant amb els parcs, amb els espais municipals i amb el poble. És a dir, els nens surten sempre del pati. A l'escola no són aquelles quatre parets, ni aquell tancat, sinó que l'escola és el poble en general. I això penso que és molt d'agrair, perquè justament els nens se senten al poble molt seu. I estem contents perquè la demanda sempre és molt alta, els resultats, si parlem acadèmicament de les competències, els resultats finals i el nivell acadèmic dels alumnes és bo, no ens podem queixar de cap de les maneres, i quan els nostres alumnes passen als instituts, penso que realment estan preparats no només a nivell acadèmic, sinó a nivell relacional, que això és molt important.
Sí. I és el que tu deies, al final l'escola és la vida social del poble, ja no només també pels nens, sinó els pares, quan van a buscar els nens, que a vegades només es relacionen per anar-los a buscar, després ja poder ni es tornen a veure més.
És el punt de trobada.
És el punt de trobada de tot. I què vau pensar, que deien d'avançar l'inici?
Mira, nosaltres, si vols que et sigui sincera, sí que és veritat que 15 dies anaven molt bé per preparar, d'acord? Però jo penso que també s'ha de mirar una mica en pro de les famílies. Les famílies treballen, i avui en dia treballa el pare i la mare, anant bé. D'acord? Què ens passa? Els nens han acabat el 20 i pico, molt com a molt tard, de juny. Aquests nens, la gran majoria, van a casals. D'acord? Un casal mai és equiparable amb una escola. És una altra època, és un altre clima, són unes altres organitzacions. Val? Què passa? Que fins al dia 15, 14, 16 de setembre, com es havia començat fa molt d'anys, això potser anava bé en aquella època. Els temps canvien i nosaltres també ens hem d'adaptar. Sí que és veritat que fer-ho abans del 8 o del 7 de setembre jo ho trobo precipitat, en el sentit que moltes vegades les plantilles encara no estan definides, que el departament ha de fer la feina abans perquè realment l'1 de setembre tothom estigui col·locat, tothom estigui lloc i tothom pugui treballar dignament. Quan dic dignament vull dir que no comencis tu amb les criatures el mateix dia, perquè, a veure, per molt que la gent pensi què estan fent durant tot l'estiu els horaris, no. A veure, perquè l'escola rutlli hi ha d'haver-hi tot un engranatge, sí. I l'engranatge vol dir treballar. I qui no entengui això és que no entén què fem a l'escola. Això de cantar i ballar és una idea molt simplista del que pensen la gent que som els mestres. I jo penso que sí que és veritat que hem de tenir temps per preparar. Que comencem més aviat, doncs ens hem hagut d'adaptar. Igual que ens adaptem a altres coses.
Totalment, doncs moltes gràcies, Rosa Maria, per haver vingut i per haver-nos acompanyat aquí a Ràdio Vilafant. Ha sigut un plaer que ens expliquessis doncs una mica de la teva vida i de totes aquestes vessants que tens.
No, moltes gràcies a tu, Laia. Ja saps que sempre, si puc ajudar amb alguna cosa, ja ho saps.
Merci, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.